Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El nord-oest d'Espanya enfronta 14 incendis actius, sobretot a Castella i Lleó, el foc de Garanyó obligat a desallotjar 14 pobles i 800 veïns. A Zamora, alguns residents es resisteixen a evacuar-se, mentre que a Galícia i Astúries la situació evoluciona cap a millor. Els incendis de Granada i Hierro també estan ja sota control. En total, aquest any s'han cremat 411.000 hectàrees a Espanya, la majoria en aquestes darreres setmanes. I els bombers han intervingut aquesta matinada en un hotel de Badalona per un avís d'incendi. Finalment han comprovat que es tractava d'una fuita d'aigua calenta a la setena planta que ha generat vapor i ha activat l'alarma d'incendis. Volíem dir, preventivament s'ha desallotjat unes 200 persones que estan sent reubicades a les diferents habitacions. I els Mossos d'Esquadra alerten que una trentena d'empreses irregulars ofereixen aparcament barat a l'aeroport del Prat, però deixen els cotxes al carrer o bé en centres comercials. Han detectat vehicles utilitzats en delictes, retornats amb quilòmetres de més o conduïts per persones sense permís. Tots i els operatius, algunes companyies continuen actives canviant de nom i els voltants de l'aeroport es troben saturats de cotxes. I un jove de 25 anys ha resultat ferit greu aquest dilluns al migdia en una agressió amb arma blanca al carrer Ramon Llull de Lleida. Ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos investiguen ara els fets sense detinguts pel moment. Paral·lelament, la policia també investiga dues agressions similars ocorregudes durant el cap de setmana. La paeria es personarà com a acusació particular en tots els casos i es reunirà també amb Mossos i amb la Federació d'Hostaleria per tal d'abordar la seguretat als voltants de l'oci nocturn. I més d'un centenar d'organitzacions periodístiques de Catalunya han convocat una nova protesta aquest dimecres a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar l'assassinat de periodistes a Gaza. La mobilització arriba després que un atac israelià a prop d'un hospital de Nasser hagi causat almenys 20 morts entre els 5 professionals de la informació. Aquesta és la segona concentració després de la del 13 d'agost, quan ja es va protestar per la mort de 6 periodistes més en un altre atac. I aquest diumenge salparà des de Barcelona una flotilla amb ajuda humanitària destinada a la franja de Gaza en resposta al bloqueig d'Israel. Amb diversos artistes com Macaco, Clara Pella i Tribade, entre d'altres intèrprets palestins, participaran en els actes de suport i acomiadament del Port Vell, que inclouran xerrades i també activitats culturals. I pel que fa al temps, el dia comença tranquil, amb cel assolellat o poc ennuvolat. De cara a la tarda, la nuvolositat augmentarà, sobretot a l'oest, i al vespre arribarà una línia de xàfecs i tempestes que avançaran cap al centre del país, amb pluja generalment feble, excepte a l'Aran i a l'Alt Pirineu, en aquest cas serà més intensa.
Notícies en xarxa. Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, què tal? Benvingudes i benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dimarts 26 d'agost del 2025. Avui has de saber que la política s'encén mentre s'apaguen els focs. La pugna entre el Partit Socialista i el Partit Popular per la gestió dels incendis arriba avui al Senat i Margarida Robles serà la primera dels quatre ministres que compareixeran aquesta setmana a la Cambra Alta a petició del Partit Popular, que vol carregar la responsabilitat al govern Sánchez. Moncloa replica que cal coordinar Estat i autonomies i mirar endavant amb mesures estructurals. Alhora, Feijóo insisteix a parlar de terrorisme incendiari i proposa un registre nacional de piròmans. També has de conèixer l'escàndol d'Itàlia que ha deixat tothom glaçat. Un grup obert de Facebook amb 32.000 homes compartia fotos íntimes de parelles sense consentiment. Meta l'ha tancat, la policia demana denúncies i ja n'ha rebut prop de 3.000. Un cas paradigmàtic de violència masclista digital que reobre el debat sobre responsabilitats de plataforma i protecció efectiva del consentiment. I per acabar, si marxes de vacances des del Prat, ull amb els pàrquings fantasma. Els Mossos investiguen una trentena d'empreses que cobren per coberts amb vigilància, per pàrquings coberts amb vigilància, però deixen els cotxes en carrers o polígons. Hi ha vehicles amb quilòmetres de més, xofers sense permís i fins i tot un cotxe vinculat a un robatori violent mentre el client era fora. El consell bàsic: contractar només serveis acreditats i verificar bé on quedarà el teu vehicle.
Elles van picar en pandero com rebota el seu trocero, sembla
Cavallins Serrana.
Svetlana, encara escoltàvem, són un dels caps de cartell de la nova edició del Mercat de Música Viva de Vic, una cita imprescindible i que avui coneixerem parlant amb un dels seus responsables. També tindrem temps de parlar de l'agroturisme i conèixer algunes de les propostes relacionades amb l'oci vinculat a l'agricultura. Avui us presentarem també la festa de pirates i premianencs al nostre podcast de tradicions i sortirem a buscar la Núria Cartanyà per Tarragona. A més, avui descobrirem paraules i cançons de l'any 2014. Preparats? Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I és que durant tot l'estiu a l'Obert per Vacances ens estem fent ressò dels molts i diversos festivals que s'han dut a terme a tot Catalunya. Avui mateix, a l'entrevista del dia, com us deia, parlarem sobre el Mercat de Música Viva de Vic. A la tardor, però, també se'n programen de festivals i Tarragona n'és un exemple. Avui amb la Núria Cartanyà anem de festival. Vull saber ja si ja vas amb low fit, amb la indumentària correcta, Núria Cartanyà. Bon dia per anar de festival.
Hola, hola, Manel. No.
No encara.
No, és que és un festival peculiar, és que clar, no és un festival d'estiu, estem parlant d'un festival ja de passat l'estiu i que per tant té la seva tematització, és una mica més friqui i especialitzat.
Val.
I no et puc donar pistes, et diria què portaria de look,
sí.
Però no, d'outfit, però no et puc donar pistes perquè seria molt evident.
Val. El que sí que ens deixa caure, el que ens deixa caure és que serà ja la tardor i que no és segurament un festival a l'ús com el que podem estar-nos imaginant ara mateix, un festival doncs, aquests de concerts d'estiu. D'acord. Quines tres opcions ens dones?
Doncs mira, us saludaré, això sí que us ho puc dir des del jardí de l'amfiteatre, no sé si això pot donar pistes a algú, si és de Tarragona, doncs potser sí. I allí podem trobar tres festivals. Parlar de tres festivals. El Festival Tàrraco Viva, estaríem parlant de recreació històrica.
Val.
El Festival Teatre Màgic, Festival de Màgia. O el Festival Naufest, que és un festival que ajunta arts i tecnologia digital.
Molt bé, doncs aquestes són les tres opcions que ara, des d'ara mateix, ja us posem a la vostra disposició a través de les xarxes de l'Obert per Vacances. I si voleu, podeu també intentar esbrinar i votar també l'opció correcta i d'aquí una estona sortirem de dubtes. Gràcies, Núria. Fins després.
Fins ara.
Tardor torna una de les cites més esperades del calendari gastronòmic i cultural del país. Benvinguts a Pagès. La festa serà el cap de setmana del 4 i 5 d'octubre i enguany celebra el seu desè aniversari amb més explotacions participants que mai. Estem parlant d'un cap de setmana on pagesos, ramaders i pescadors obren les portes a casa seva perquè tothom pugui veure de primera mà d'on surt el que mengem. Una experiència que va néixer el 2016 i que amb el temps s'ha consolidat com un projecte de referència. Avui en parlem amb la seva coordinadora, la Montserrat Costafreda. Benvinguda, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, com esteu vosaltres?
Molt bé, amb moltes ganes de conèixer totes aquestes novetats. També saludem el nostre company d'Imun FM, l'Arnau Vilà. Bon dia, Arnau.
Bon dia, Manel. Un plaer estar aquí.
Doncs començant per al principi de tot, Montserrat, explica'ns una mica, perquè encara no ho conegui, què és el Benvinguts a Pagès i què trobaran els visitants que s'hi apuntin en aquesta edició.
Molt bé, doncs Benvinguts a Pagès no és una fira en si, ho aclareixo ja des del principi perquè encara ara, després de 10 edicions, és a dir, enguany, com bé deies, Manel, serà la desena, encara tenim molta gent del país i de fora del país que ens pregunta, però on és Benvinguts a Pagès, no? És a dir, fa un moment parlaves de tots aquests esdeveniments que estan passant pel país. Benvinguts a Pagès és a tot el país, és a dir, allà on hi ha un pagès participant en qualsevol de les 43 comarques catalanes, passa el Benvinguts a Pagès. És una mica com el Sant Jordi de la pagesia, que allà on hi ha una llibreria és Sant Jordi, doncs passa el mateix amb el Benvinguts a Pagès. Per tant, tota aquesta oferta tan variada, nosaltres l'agrupem a la pàgina web, que és fàcil, benvingutsapagès.cat, i allà és on tu pots veure tota la llista de pageses, pagesos, elaboradors, etc. Ara parlarem també una mica del perfil dels actors, si voleu, que tu pots visitar durant el cap de setmana de 4 i 5 d'octubre, és a dir, enguany el primer, els pots anar a fer una visita, ells t'explicaran quin és el seu dia a dia, t'obriran la porta, això sí, prèvia reserva, perquè si no també se'ns atabalen. Podràs degustar el seu producte i finalment podràs aprofitar per endur-te la casa a omplir el rebost.
Molt bé.
I Montserrat, ho estàvem parlant, de que arribeu a la desena edició. Què significa per vosaltres? Hi ha alguna cosa especial, diferent? Com és això de portar ja una dècada?
Mira, això de portar una dècada, ets l'Arnau, eh? Hola, Arnau.
Hola, Montserrat.
És l'Arnau.
Va, perfecte, sí, sí. Això de portar una dècada ha estat, no t'he dit calç i baixos, però sí que imagina't, hem passat una pandèmia pel mig. És a dir, quan vam començar el 2016, va ser justament quan Catalunya va ser nomenada Regió Mundial de la Gastronomia. I aquest any, no sé si ho sabeu, Catalunya, disculpeu, va ser Regió Europea de la Gastronomia, i aquest any Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia, és a dir, un pas més, d'acord? Llavors, d'entrada, ens fa molta il·lusió que el desè aniversari coincideixi amb aquesta, doncs, amb aquest premi, no?, amb aquesta distinció que hem rebut, i a més, haver suportat, com us deia, no?, és a dir, gràcies a la confiança que ens han fet els pagesos any rere any, malgrat la pandèmia, perquè l'any 2020 vam celebrar el cap de setmana de portes obertes, però ho vam fer des de casa, és a dir, a través de les xarxes. Imagineu-vos, no?, fent tours i bueno, utilitzant les xarxes per ensenyar a la ciutadania quina és la seva vida. I malgrat això, seguim aquí, seguim dempeus, seguim amb una edició amb més de 321 ofertes, és a dir, si sumem pagesos, elaboradors, allotjament rural, restauradors, activitats, tots aquells que fan de prescriptors del producte a cada comarca, arribem, et diria que més forts que mai, coincidint amb aquesta Regió Mundial de la Gastronomia, i sobretot agraïm molt la confiança que ens fan els pagesos, perquè sense ells no arribaríem a la desena edició, i tot el suport que rebem per part de territori, no? És a dir, hi ha gent a territori que està tot l'any preparant aquesta festa.
I com ha evolucionat des del 2016 fins ara? Com vau començar? I quan mires ara els resultats, penses a Montserrat, diguem, això com ha canviat? Vam començar així, ara anem per allí? Diguéssim, quins canvis hi ha hagut?
Mira, et comento. D'una banda, hem fluctuat pel que fa pagès, és a dir, tot el que és el número de participants, hem tingut anys que n'hi ha hagut més, hem tingut anys que n'hi ha hagut menys. Penseu que nosaltres hem anat alternant la celebració de la festa a l'octubre i al juny per poder donar visibilitat a tot el producte que tenim a Catalunya, perquè a l'octubre hi ha un tipus de producte, no?, més de tardor, i al juny hi ha un tipus de producte més d'estiu. Llavors, clar, molts pagesos ens deien, és que si em venen a l'octubre jo ja tinc els camps collits. Per tant, ho passàvem al juny, no?, i ho hem anat fent alternatiu. Un any hem fet el juny, un any hem fet l'octubre, i al revés, nostres, però si venen a l'octubre ens veuran treballar. Per tant, d'una banda hem tingut fluctuació de productors en funció de què podien oferir durant aquell cap de setmana, i també hem notat una especialització. És a dir, la gent que ho va començar una mica com una aventura al principi, i nosaltres també com a organització, ho hem anat aprenent assaig-error al cap dels anys. Ara, per exemple, s'ha de reservar les visites a través de la pàgina web, al principi de portes obertes. Hi havia gent que se li presentaven 500 persones de cop i això era inassumible. Hi havia gent que potser estava en una hora que no se'ls presentava ningú. Per tant, hem fet que a través de la pàgina web es pugui reservar la visita. També hem posat un petit pagament perquè hi hagi una mica de compromís per part de la persona que fa la visita. Són 2,50 euros pels majors de 15 anys. Per tant, parlem d'algo absolutament simbòlic que es pague directament. Sí, que es pagui directament al productor per tenir una mica de compromís, perquè si no ens trobàvem que, clar, potser tu reservaves el mes de maig i ni te'n recordaves perquè no tenies ni un comprovant, no tenies aquell engagement, no?, que se sol dir, i molts pagesos ens deien que hi havia bastants no presentats. Manera, fem aquest petit gest de que tu quan reservis, no?, quan la visita, facis aquest petit pagament, i a partir d'aquí tu ja reps un mail de confirmació, una mica com un booking, perquè ens entenguem.
Una fiança de tota la vida.
Sí, és el concepte de gestió, de cost, perquè la visita val molt més. És a dir, si tu te'n vas a veure un pagès i et dedica un matí a explicar-te quina és la seva vida, això val molt més. Però per això tenim un altre programa, que és el Benvinguts a Pagès tot l'any. El de la festa és pròpiament un tastet, és una horeta per fer visita, tast, venda, i si a tu t'ha agradat, has congeniat amb aquell productor, pot esdevenir el teu productor de capçalera de mel, d'oli, de vi, de carn, li pots comprar durant tot l'any. És un tastet.
Montserrat, aquest any hi participen més de 300 agents. Com s'articula aquesta xarxa i quin paper tenen, per exemple, també, doncs, els restaurants i els allotjaments de proximitat en tota aquesta experiència?
Aquesta xarxa és superimportant, com comentes, Manel, perquè si bé tenim gairebé són 100 pagesos entre productors i elaboradors, els pagesos serveixen als allotjaments rurals de la comarca i als restauradors de la comarca. Llavors, ells et diuen, jo serveixo aquest restaurant i nosaltres captem el restaurant. És a dir, el restaurant no s'hi pot apuntar directament al Benvinguts a Pagès, sinó que ha de venir recomanat per un productor a qui li compra el producte. Per tant, està fent alhora de prescriptor d'aquell producte. Els allotjaments rurals són allotjaments que durant el cap de setmana de Benvinguts a Pagès ofereixen alguna cosa diferent, sigui un descompte, sigui una cistella de producte, sigui un esmorzar pagès. De vegades són allotjaments que estan a tocar d'una explotació i la visita és conjunta, és a dir, cada allotjament explica a la pàgina web, a la seva fitxa, quin és l'avantatge, diguéssim, no?, de col·lectiu que tindràs per anar-los a veure durant el cap de setmana de la festa. I finalment tenim els promotors de les activitats complementàries, que és tot allò que no són cap dels altres. Per exemple, museus, centres d'interpretació de la mel, de l'oli, un vol en globus, no? Per exemple, a la Garrotxa se m'acut que et donen a degustar el producte de la Garrotxa mentre estàs fent aquest vol. És a dir, tot allò que acaba de fer territori posant el productor i el producte al centre.
I diguéssim que aquesta experiència, vull dir, més enllà del que és la degustació del producte i el coneixement del territori, també pot tenir alguna altra finalitat. Per exemple, algun productor de formatges que digui, mira, jo vull explorar nous mons de producció o alguna cosa així relacionada també amb altres productes?
El que és el propi programa de Benvinguts a Pagès, és a dir, pretén enxarxar, com bé dius, diferents productors de la mateixa comarca perquè hi hagi una mena de circuit comarcal, que això d'alguna manera també incentiva més la comercialització del producte. És a dir, qualsevol de nosaltres quan fa un viatge, quan fa una visita a qualsevol lloc del món, el primer que vol és saber què es menja allà, no? És a dir, jo vull provar lo típic d'aquí. Bueno, doncs tu quan te'n vas al Segrià, per dir alguna cosa, no, jo he escombrat cap a casa ara mateix, quan te'n vas al Segrià vols saber què hi ha allà. Doncs que sàpiguis que podràs tastar un bon formatge, a la vora una bona cervesa, a la vora podràs fer com feien els nostres avantpassats a l'hora de criar els animals. És a dir, serveix per agafar com aquesta filosofia, si voleu, de màrqueting creuat, no? És a dir, jo trec gent perquè tinc això i de rebot te la passo tu i tu me la passes a mi. I a més, per intercanviar una mica punts de vista amb el món més urbanita, no? Perquè al final els pagesos tenen, i segurament la gent que no viu a pagès, tenen aquesta sensació, si voleu, de desconnexió, no? De realment això es fa així, pues com ha canviat? O aquesta varietat encara existeix? Llavors ells tenen com aquesta possibilitat de fer com pedagogia, no?, del sector i del producte, la part també lúdica, perquè també fa que la gent s'ho passi bé aquell cap de setmana, i finalment la part comercialitzadora, que és superimportant, agafar consciència de fer compra directa sempre que es pugui.
De fet, Montserrat, ens explicaves també una mica, doncs, que aquesta edició i també, doncs, aquest bagatge d'any en any us ha permès, doncs, anar perfeccionant molt més i anar polint molt més també l'experiència i com hi participen, doncs, tots aquests agents, tots aquests productors, però no sé si també hi ha hagut noves incorporacions, algú que ens digués, doncs, important en aquesta edició, aquest tipus, doncs, d'empresa, de negoci, de gent que hi ha participat per primera vegada i que d'alguna manera també obre una mica cada cop més el camp, doncs, a la gent.
Mira, com bé dius, nosaltres hem anat modulant una mica en funció de cada any, no? De com estava l'any, perquè hi ha anys que hi ha més oli, hi ha anys que hi ha menys oli, hi ha anys, és a dir, això nosaltres ho hem anat notant. I com bé dius, les noves incorporacions són algo que a nosaltres sempre ens fa il·lusió perquè són nous pagesos. O sigui, són titulars joves que estan superconnectats amb el tema de les xarxes, que és un canal de promoció molt interessant. De fet, nosaltres aquest any, per a promocionar el Benvinguts a Pagès la Festa i el Benvinguts a Pagès tot l'any, que és l'altre projecte que us comentava, d'estar estable, no?, d'oferta durant tot l'any, hem comptat amb col·laboradors a xarxes, és a dir, persones que tenen molts seguidors i que fan una tasca de divulgació important, perquè veiem sobretot que els titulars joves no entenen el fer la seva feina el dia a dia sense fer-ho públic, no? Llavors, notem molt això, notem molt que al principi érem nosaltres que els havíem d'arrossegar de, escolta, aprofita, fes promoció, que et vinguin a veure, grava't amb un vídeo, nosaltres ja t'ho pengem a les xarxes, penseu que nosaltres a les xarxes de Benvinguts a Pagès, per exemple a Twitter o a Instagram, a YouTube, tenim més de 40.000 seguidors entre tots. Per tant, és un altaveu interessant que nosaltres veiem que cada cop utilitzen més, tant alguns a nivell personal com altres a nivell grup. Llavors, notem com un canvi de perfil, si voleu, perquè ja hi ha més consciència. Per exemple, aquest any hem notat moltes explotacions de mel, és a dir, hi ha molts productors de mel que s'han adherit al projecte. Els del vi sempre hi són, els de l'oli sempre hi són, els animalets sempre hi són, perquè al final són els que triomfen, no? Perquè aquell cap de setmana, com us deia, no? La part lúdica també pesa molt, però notem altres explotacions, doncs, tipus herbes, aromàtiques, tipus mel, tipus elaborats, no? Com poden ser embotits, etc., que han vist, han sabut veure que promoció és igual a més comercialització, no? Moltes vegades.
I per acabar, Montserrat, estem arribant al final, però ens agradaria que ens expliquessis una mica unes experiències humanes, no? Si tens algun record d'alguna experiència o alguna anècdota d'algú que va viure aquesta experiència de benvinguts a pagès i creus que sigui remarcable aquí a l'Obert per Vacances.
Mira, te n'explico una que aquesta Venga. Me la va explicar perquè hi vam anar junts a la ràdio, no, va ser a la tele de Lleida amb un productor d'aquí del Segrià, justament, no? Tenim un productor que no està ben dedicat 100% al tema de la granja, és una granja. És a dir, hi dedicaven, tenen altres feines, perquè m'entengueu, no? Hi dedicaven estones, tal. Llavors, quan van descobrir el projecte, ells en aquell moment rebien molt poques visites, era molt un tema de boca a orella. Llavors, quan van descobrir el projecte i es van apuntar, van començar a notar un augment, per exemple, de grups escolars, no? Que sabeu que la canalla, pues, són els millors prescriptors de qualsevol cosa, perquè quan t'arriben a casa i et diuen m'agradaria fer això, si tu a darrere hi veus un relat i veus un sentit, dius, pues venga, fem-ho. Doncs van començar a notar aquest augment d'escoles, i l'última vegada que vaig parlar amb ells, que va ser, crec, això, la passada edició, em deien que ja els venien escoles de tot el país. És a dir, que gràcies al projecte havien aconseguit tenir un ressò que segurament ells sols no haguessin pogut aconseguir. Per tant, això els omplia, és a dir, marxen, venen després al Segrià a visitar la nostra granja, nosaltres els expliquem i, a més, ells són dels que tanquen el circuit, que diem, no? És a dir, que també fan venda a la seva explotació de producte. Per tant, és aquesta experiència completa d'anar a un lloc, que t'expliquin, que et deixin practicar, perquè tu mateix pots manipular, i, a més, que et puguis endur el producte. I em deia això, i de fet, mira, els fills no s'hi volien atansar, i des de que tenim aquesta moguda, que sempre estan per aquí ajudant, no?
S'hi han apropat, molt bé.
Per tant, bueno, sí, molt bé.
Tots hi acaben guanyant. Montserrat Costafreda, gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances, i que vagi molt bé aquesta nova edició del Benvinguts.
A tu, per la confiança,
Fins
Manel.
Fins la propera, adeu.
Fins la propera, adeu, Arnau.
I gràcies també a l'Arnau Vila. Fins demà, Arnau.
Adéu.
I és que l'agroturisme guanya pes al nostre territori amb propostes que connecten consum i agricultura d'una manera diferent. Una d'aquestes iniciatives la trobem a Premià de Dalt. Ens ho explica la Júlia Llanes des de Premià Mèdia.
Bon dia. A Premià de Dalt trobem un exemple clar d'agroturisme, Campoixic. Es tracta d'una empresa familiar amb més d'un segle d'història i que, amb el pas dels anys, s'ha especialitzat sobretot en el cultiu del tomàquet. Amb la voluntat d'anar un pas més enllà, la família va decidir obrir-se al públic. Però, com fer-ho sense posar en risc els cultius dins l'hivernacle? La resposta va ser crear el Campoixic Market, una finestra oberta al seu dia a dia. En Francesc Ribas, copropietari de l'empresa, ens explica com han fet per aconseguir-ho.
He construït un magatzem i dins d'ell és on hem posat el market. Llavors, a dintre del market també hi ha unes plantes vives. Bueno, ensenyem com treballem amb els sistemes de cultiu, i igual que es pot veure dins de l'hivernacle.
Un projecte que no ha estat fàcil de tirar endavant, però que ha tingut molt bona acollida entre els visitants. Al market, a més de descobrir com es cultiva el tomàquet i entendre el procés de producció, els visitants poden comprar directament els productes acabats de collir. I no només això, també hi troben altres productes de proximitat, reforçant així el vincle entre agricultura, territori i consum responsable.
Obert per Vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
I Ja ens apropem a 2:15 del matí. És el moment de conèixer una nova paraula habitable amb l'ajuda del Termcat. Atents perquè avui anem fins l'any 2014 i la paraula que descobrim és nimfa dorment. Recordeu que aquestes paraules habitables és una secció derivada del podcast Paraules Habitables i que podeu trobar sempre que vulgueu a la xarxa Més.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2014. Nimfa dorment.
Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
Glòria Fontova.
Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Falten 3 minuts per 9:15 del matí i falten 3 setmanes també perquè comenci la 37a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Els concerts començaran el 17 de setembre i finalitzaran el 21 del mateix mes. Aquest any hi ha hagut canvis a la direcció del festival després de 14 anys al capdavant amb Oriol Roca i el desaparegut Marc Lloret, Joan Rial, Jordi Casadesús i Rubén Pujol, tots tres vigatans i amb un fort vincle amb el festival, agafen el relleu a la direcció d'aquest festival. Avui volem conèixer tots els detalls i començar a escalfar motors ja per aquesta cita ineludible, doncs, de casa nostra. Per parlar-ne'n, avui també ens acompanya el nostre company del nou FM, l'Andreu Jiménez. Bon dia, Andreu.
Hola, bon dia, Manel.
I ja ens acompanya també un dels codirectors artístics d'aquest festival, en Jordi Casadesús. Bon dia, Jordi, com estàs?
Bon dia, molt bé, contents aquí.
Gràcies per estar avui amb nosaltres. En primer de tot, Jordi, falten encara 3 setmanes perquè comenci el festival, però crec que ja el teniu a tocar i són ja aquests darrers dies, no?, d'anar tancant petits matisos per la gran cita.
Sí, ja queda poc, diguem, això, queden 3 setmanetes i bé, ja tot està, diguem-ne, programat, tot està fet, però òbviament aquestes 3 setmanes doncs, acabem de llimar-ho tot, de filar una mica més prim i d'acabar de tenir-ho tot a punt per començar amb tota la força que volem. Mm-hmm.
De fet, serà el vostre primer Mercat de Música Viva de Vic estant a la direcció. Quines seran també una mica o com us heu repartit totes aquestes funcions entre vosaltres?
Bé, nosaltres vam agafar doncs, aquest repte, no? Vam presentar doncs, el concurs aquest, això de la direcció artística del mercat. Tots tres ens coneixem, tots tres hem treballat junts en diferents àmbits. i bé, tenia moltes ganes d'entomar això. Cada un dels tres jo crec que bueno, ens complementem molt bé i realment doncs, ens hem, no és que hem, cadascun de nosaltres hagi agafat una tasca concreta, sinó que bàsicament treballem tots els àmbits, diguem, els treballem conjuntament, no? I les tres vessants de cadascú, diguem-ne, fan que siguem més forts, no? Que no pas fóssim una sola persona. En aquest cas, doncs, hem intentat fer doncs, això al màxim d'equip i treballar molt conjuntament.
Mm-hmm. Jordi, heu modificat algunes coses o heu decidit apostar per una línia continuista del que havia fet l'anterior direcció del festival?
Bé, això ho hem dit moltes vegades, que realment clar, tenim molta sort d'haver començat amb un, no, amb un vaixell, diguem-ne, que ja tira i que té doncs, uns mecanismes ja molt, molt marcats. En aquest cas, la línia continuista hi és, òbviament, perquè mantenim doncs, moltes coses que van treballar durant aquests 14 anys en Marc i l'Oriol i que creiem que es va treballar molt bé. Però sí que, com que és una cosa, diguem-ne, que doncs, és un projecte que serà doncs, durant 4 anys, sí que volem començar a implementar alguns canvis, mica en mica, sense voler ser molt estridents i sense voler, diguem-ne, canviar-ho tot i començar a créixer, diguem-ne, de nou. Hem anat introduint petits canvis a nivell de, doncs, de programació, a nivell d'algunes activitats noves que es faran que no es feien abans i bé, després amb el nostre criteri artístic, òbviament, que això ja és un canvi. I bé, això fent diferents activitats que creiem que s'adapten potser una mica més a la música actual, no? Que és una mica, havíem parlat també amb en Marc i amb l'Oriol, diguem-ne, ells ja també tenien una visió d'evolucionar cap a aquest camp i no adaptar-se una mica més cap a la modernitat, no? En tot el sentit de la indústria, diguem-ne, no? Tots els canvis i totes les coses que apareixen noves, no?
Pel que fa al programa d'aquest any, com el definiries? Hi ha una gran varietat d'estils musicals?
Sí, nosaltres sempre hem plantejat una programació eclèctica, no és un festival, diguem-ne, de gènere concret, sinó que és, diguem-ne, és variat. Sí que hem introduït algun gènere que potser no es treballava tan profundament abans, com pot ser el jazz o com pot ser l'electrònica, que sí que hi dedicarem, diguem-ne, més esforços, però en general totes les propostes, diguem-ne, poden ser presentades al mercat independentment del seu gènere. Sí que no treballem en música clàssica, per exemple, però ja et dic, en general, diguem-ne, de la indústria no hi ha cap, no ens tanquem cap gènere, diguem-ne.
Mm-hmm. De fet, aquest any el festival arrenca el dimecres 17 amb el nou projecte musical de Rocío Márquez, Himno Vertical. Per què heu decidit triar-la també amb la seva proposta per inaugurar també el festival?
Bé, creiem que és un artista que representa una mica doncs, el nostre criteri artístic, no? Un artista jove que està agafant doncs, això, no? Doncs, treballant el flamenc d'una manera més moderna, que està intentant buscar doncs, més límits, per tant, ens representa una mica doncs, aquest esperit de miracur, de trobar artistes que estiguin doncs, innovant, que estiguin intentant trobar camins nous. Ens encaixava molt, a més, és un artista, diguem que tot i ser jove, no és un artista emergent, és un artista consagrada, i bé, ens interessava doncs, començar aquesta nostra diguem-ne, direcció artística amb un tipus d'artista d'aquest nivell i amb aquest sentit artístic, no? Per tant, ens encaixava molt, tot i que, per exemple, també en aquesta línia també hi ha l'Àngeles Toledano, que tocarà el dijous també, i molts altres artistes, òbviament, però com a concert inaugural doncs, ens encaixava molt i creiem que ens representava.
De les 73 actuacions que hi haurà durant els 5 dies de festival, la meitat d'elles són estrenes de disc, gira directa o projecte. Això és una cosa que buscàveu o és perquè ha coincidit?
No, és una cosa que es buscava. Realment, sempre diem que el mercat, diguem-ne, tal com està posat en les dates, també en el setembre, no és com una mica un inici de curs, una mica de veure el que passarà durant la nova temporada, no?, del 2026, també. I, en general, doncs, òbviament, l'al·licient que suposa estrenar un projecte o una gira en el mercat de música viva, doncs, és positiu tant pel mercat com pels professionals que venen i per la pròpia feina, no?, del proper any. En aquest sentit, no sempre es pot, perquè pot haver-hi un altre al·licient que no sigui una estrena, i en aquest cas això que deia potser de la nova manera d'entendre la música, potser ja no són tan novetats a nivell de gires, és a dir, estrenar un disc, estrenar una nova gira, ja que ara mateix doncs, hi ha molts artistes que, doncs, que estrenen singles, que no estrenen ben bé una gira, no? Per tant, en aquest sentit, potser un artista que ve a tocar no estrena estrictament una gira, però potser sí que estrena doncs, noves cançons, o potser pot estrenar un nou directe d'una gira que ja s'ha fet, doncs, per encetar doncs, un segon any de gira, per exemple. Per tant, les estrenes estrictament, òbviament, encaixen molt, però també hi ha altres coses que s'inclouen, com poden ser això, no? Les estrenes de singles o estrenes de gires. Per tant, l'estrena és important, però no ha de ser una única manera d'entendre els concerts i el showcase del mercat de música viva.
De fet, el concert de clausura serà a càrrec del grup Mishima, el grup del qual formava part també l'antic director del festival, en Marc Lloret. Entenc que també serà un concert molt emotiu, no? I ple també de sentiment.
Sí, òbviament ho serà. El concert, diguem, estava tancat, o ja havíem parlat fins i tot amb ell mateix abans, és a dir, que no és un concert en cap cas, diguem-ne, que té un, o sigui, una simbologia, diguem-ne, és un concert que nosaltres teníem molt clar que volíem fer. El diumenge és un dia que volíem recuperar doncs, a nivell d'escenari, de la plaça Major, no? I de poder fer un concert, en aquest sentit, d'un artista consagrat, no?, d'una carrera, vull dir, volíem fer un concert de diumenge, doncs això, no?, d'un artista com Mishima, en aquest cas, no? Malauradament, doncs, amb les circumstàncies de la mort d'en Marc, doncs, òbviament agafa una transcendència, però és un concert de Mishima, que segur que gaudirem i serà molt emotiu, òbviament, però no és la raó per la qual es fa aquest concert.
De fet, dels 73 artistes i grups musicals, una quarta part són internacionals. Explica'ns una mica també d'on provenen i les propostes que porten.
A nivell internacional, històricament s'ha anat treballant de diferents maneres. Potser en els últims anys s'havia treballat molt a nivell dels focus en països, que era que simplement es convidaven a diferents artistes i professionals d'un país concret per poder establir doncs, unes relacions. Nosaltres vam entrar amb una idea clara, que era que vèiem que el mercat del sud d'Europa, entenent-lo com a Portugal, Espanya, Catalunya i França i Itàlia, unificar una mica aquest mercat com si fos una cosa més territorial, no? I nosaltres volem treballar durant aquests 4 anys en aquest mercat, és a dir, mesclant els artistes i els professionals en el mercat de Vic, no? Per tant, el Vic com a punt neuràlgic d'aquesta espècie d'indústria sud-europea. I en aquest sentit, doncs, hem assistit a moltes fires d'aquests països, hem intentat, doncs, parlar amb molts professionals, intentar, doncs, aprendre molt i conèixer molta gent, i bàsicament la proposta d'internacional va enfocada en aquest sentit, no? Doncs artistes d'Itàlia, de França i de Portugal, i intentar treballar aquesta indústria, diguem-ne, i mesclar-la cada cop més, i que sigui, doncs, que puguin vindre, diguem-ne, doncs, professionals del nord d'Europa a vindre aquí i que estiguin en contacte doncs, amb tots aquests professionals, no? Per tant, la línia internacional s'ha treballat en aquest sentit i estem molt contents del resultat, realment.
Doncs Jordi Casadesús, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per passar aquesta estona amb nosaltres a l'Obert per Vacances, i que acabin d'anar molt bé aquests preparatius fins abans no arribi aquesta data doncs, tan especial també en el nostre calendari i a la cultura de casa nostra. Gràcies.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Gràcies, Andreu.
Adeu.
Passen 7 minuts a 2:15 del matí. Recordeu que aquestes veus indispensables que us servim cada dia arribaran a partir de la tardor a la xarxa Més. Aquesta setmana amb Maria Antònia Oliver. D'ella us expliquem que va formar part de la generació dels 70 amb autors i autores com Jaume Cabré o Montserrat Roig.
Maria Antònia Oliver, veus indispensables.
Maria Antònia Oliver es casà amb l'escriptor Jaume Fuster, també membre del col·lectiu Ofèlia Dracs, i l'any 1969, quan en Jaume acabà el servei militar, es van casar i es traslladaran a Barcelona. formaran un gran equip i pòstumament l'any 2023 la Magrana publicava la seva història d'amor, Paraules al sol, una novel·la epistolar inèdita on l'escriptora s'inspira en les cartes d'amor entre ella i el seu marit quan aquest, per motius polítics, fou destinat a l'illa de Cabrera per fer el servei militar. Els protagonistes, sota els pseudònims d'Olivia Guillot i Lluís Picó, ens narren en les seves cartes la impotència davant d'una separació obligada i dibuixen un país on la llengua i la llibertat són assetjades amb l'objectiu d'anihilar-les.
Veus indispensables.
Sí, també m'agradaria tornar enrere i sortir ara de capitania per anar a buscar-te a la residència i prendre un cafè amb llet a mitges o beure vi negre al cinquè brau o sentir els Beatles des de la foscor càlida i flonja, apassionant i apassionada del Picadero. I els nervis m'actuen ara, immers en el record com aleshores. Desitjo que la roba desaparegui per retrobar la intimitat nua del cos que s'estremeix de plaer. No és així, ni ho tornarà a ser. Hem viscut poc temps junts, però ja tenim un garbuix de records nostres que tenallen aquelles illes gestuals dels meus poemes. No ho tornarà a ser mai més. Però és absurd plorar per un record perdut quan tens un futur de joia per omplir de nous ritus. I el cinquè brau esdevindrà qualsevol tasca de Barcelona. I el Picadero, la nostra cambra d'un pis encara no somiat, i els cafès amb llet a mitges podran continuar mentre esperem nous assajos de noves obres.
Guillem Jordi Graells i Oriol Pidecabanyes van publicar amb el títol de Generació Literària dels 70 les entrevistes a 25 escriptors i escriptores, entre elles Maria Antònia Oliver. D'aquí neix el nom de Generació dels 70, on també hi trobarem Jaume Fuster, Montserrat Roig, Margarida Aritzeta o Jaume Cabré. Un llibre que va patir la censura de l'època i fou retirat de la venda. No es publicaria fins l'any 1976. Formaven part d'una generació de joves que començava en un ambient acadèmic i encara sota la mirada del franquisme, una època on sorgirien grans amistats i sinergies literàries, joves que volien construir un món a la seva mida, un món diferent del que estaven vivint. Maria Antònia Oliver va deixar la universitat als 6 mesos. La política clandestina i escriure van ser la seva prioritat.
Sí, sí, perquè forma part d'un grup, d'una generació...
Margarida Aritzeta.
Que, a més, tenen un compromís polític profund en la seva vida social, en la seva vida cívica, en la seva actuació cívica. Vull dir, la Maria Antònia Oliver i el Jaume Fuster i uns quants amics seus són militants d'esquerra, són militants del PSN, del Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans.
És en ple franquisme que Margarida Aritzeta coneix Maria Antònia Oliver. Coincideixen inicialment a través de la política clandestina i anys més tard es retrobarien al col·lectiu Ofèlia Dracs. La recorda amb tota l'energia que desprenia i amb el seu llegat.
Fer moltíssimes coses i suposo que va fer moltes coses i moltes de divulgació i d'agitació cultural, no? Que això també era important a l'època i això pren temps de l'escriptora. Vull dir que una altra persona dedicada allò a la Torre de Bori diu, jo faig la meva obra i d'una manera exquisida i em dedico només a anar per fer obra, hauria pogut fer les obres completes una enciclopèdia, no? Però toca 50.000 tecles perquè és que a més és una època que no hi ha lectors, venim del franquisme, la gent no s'ha desacostumat de llegir en català i aleshores hi ha tota una sèrie d'accions de divulgació de la literatura i de la cultura que requereix una presència, requereixen conrear gènere, escriure gèneres populars, treballar en uns canals com són la ràdio i la televisió que comença llavors, amb guionatge, amb programes de divulgació, taules rodones, conferències pels pobles, clar, tot això pren moltíssim temps de l'obra pròpia, però tot aquest temps alhora fa créixer el volum i la importància de l'obra pròpia quan l'escrius.
Sintonitza Obert per Vacances.
Cada any, a principis de juliol, Premià de Mar viu uns dies intensos en què la tradició i la imaginació s'uneixen per donar forma a una de les festes més singulars del Maresme. Els carrers es converteixen en escenaris, els veïns en actors i els pirates en protagonistes. Una festa que ja és tot un símbol d'identitat per tot un poble. Ens endinsem ara en aquesta història de colors, música, aigua i pólvora que fa vibrar Premià al seu desembarcament pirata.
Cada principi de juliol, Premià de Mar es vesteix de festa. Els carrers s'omplen de colors, de danses i de música. Hi ha balls de cintes, sardanes, bastoners... Tot això al ritme del seu himne. Però, de sobte, la tranquil·litat es trenca. A l'horitzó apareixen uns vaixells sospitosos i rere un crit que ressona amb força, moros a la costa, els premianencs es preparen per defensar el seu poble pescador. Aquests càntics només volen dir una cosa. Els pirates han arribat al poble de Premià de Mar. I així és com comença la festa major d'aquesta població maresmenca. Els caps pirates, l'Homà i la Llumara, entren en escena. Després de derrotar els premianencs més emblemàtics, en Martí i l'Ester, els pirates prenen el control del municipi. La seva fita, saquejar-lo, conquerir l'Ajuntament i proclamar-se amos i senyors del poble.
Hem vingut a conquerir-vos! Vingut a donar guerra. Podrem tot, tot!
Ha d'haver la gran batalla, anem a l'Ajuntament, anem a cremar l'Ajuntament com Déu mana! I després, que es preparin l'Ester i en Martí.
Finalment, s'acaben fent amb tots els racons del poble. I Premià ja és oficialment poble pirata. Tot i així, els habitants saben que aquesta victòria és provisional, perquè la història sempre acaba de la mateixa manera. Al cap de 4 dies, els premianencs s'uneixen, fan fora els pirates i recuperen la seva estima de vila. Però d'on surt aquesta tradició tan singular? Doncs no es tracta d'una festa centenària, sinó més aviat moderna. L'any vinent farà ja 30 anys que tot va començar. La història dels pirates, però, no és casualitat. Al llarg dels segles XVI i XVII, les costes del Maresme i de tota la Mediterrània van patir els atacs dels corsaris nord-africans. Premià de Mar, igual que altres poblacions costaneres, es va veure obligada a aixecar torres de vigilància i sistemes de defensa per protegir-se dels assalts. Aquells episodis de por i resistència han quedat gravats en la memòria col·lectiva i són el punt de partida que segles més tard va inspirar la major actual. Als anys 90, un grup de joves i entitats locals buscaven renovar la celebració tradicional. D'aquí va néixer la idea de recrear amb un esperit festiu i teatral les històries dels pirates. L'any vinent farà 30 anys d'aquella primera representació a la platja. Era un muntatge modest, però que amb el temps va créixer fins a convertir-se en el cor de la festa. En un principi, es tractava sobretot d'una representació teatral a la platja, però amb els anys l'espectacle va anar evolucionant, tal com explica l'Ernest Terrades.
Un dia doncs em van dir, escolta'm, tu com ho veus això? Com ho dic bé? Jo crec que aquest espectacle o aquest desembarcament, pirates, premianencs, és la base de la festa major i que creia que tenia que tenir un escenari propi, propi d'aquest esdeveniment, el més important potser que passa aquí a Premià. Llavors, doncs, bé, una mica el canvi va ser aquest, de, de fer tot un muntatge que es feia en el mateix escenari on es feien els concerts, on tal, amb de monitors, la bateria, micros i tal, doncs vam agafar i vam idear aquesta estructura que es pogués anar transformant en diferents coses al llarg del desembarcament. Una mica era aquesta la proposta que jo els hi vaig donar.
Amb el pas dels anys, aquest piromusical s'ha anat transformant en una experiència molt més immersiva. Avui, el desembarcament pirata és original i únic, perquè no es limita a un escenari estàtic. És una obra teatral que es desenvolupa al llarg de tota la nit en diferents punts del poble. Els espectadors no són només públic, sinó que es converteixen en una part activa de la festa. Van seguint les escenes pel carrer, desplaçant-se d'un escenari a l'altre, i fins i tot es barallen simbòlicament entre ells. I ho fan armats amb galledes i pistoles d'aigua, en autèntiques batalles festives que omplen els carrers de crits i rialles. El públic, a més, pot participar de moltes altres maneres, tal com ens ho explica la presidenta de Pirates i Premianencs, Maria Muñoz.
La gent del poble hi pot participar de moltes maneres, pot anar de públic a qualsevol dels actes, pot interactuar en aquests actes que nosaltres fem, com per exemple la revolta o l'expulsió, on hi ha la guerra de confeti. Es pot participar també decorant els balcons, posant banderes, vestint-se de pirata, vestint-se de premianenc, i òbviament també poden entrar dintre de l'organització.
Es tracta de les poques festes majors del Maresme que és temàtica. La combinació de teatre, participació i joc col·lectiu l'han convertida en una celebració capaç de captivar tant els més petits com els més grans i de fer-la realment diferencial. Així ho expressa també Maria Muñoz.
Jo crec que el més destacable, no, és aquest fil argumental, aquesta història dels pirates i els premianencs, el vestir-se, el veure gent vestida durant tota la festa major, la recreació del poble pescador que es fa al casc antic, les parades d'artesans. Crec que tot això genera un caliu en el poble que és molt bonic, i òbviament un dels actes més emblemàtics de la nostra festa és el desembarcament. És l'acte més gran de tota la festa major i és l'acte on tothom espera l'arribada dels pirates, que és el que diferencia la nostra festa d'altres, perquè al final premianencs i premianenques ho som tots i totes durant l'any, però durant aquella setmana, quan arriben els pirates, doncs hi ha gent que s'integra en aquesta tripulació i en aquesta història que ens fa una mica diferenciar-nos de la resta de municipis.
Amb el temps, aquest relat s'ha anat consolidant fins a esdevenir el veritable símbol de la celebració. A més de la representació teatral de l'arribada dels pirates, la festa compta amb cercaviles, correfocs, concerts, activitats infantils, gegants, trabucaires i un gran nombre d'activitats que omplen els carrers d'alegria i de color. El desembarcament pirata ja és història viva del poble, però si en voleu entendre de veritat l'esperit, no hi ha prou d'escoltar-ho. Cal venir a premiar, mullar-se, córrer i cridar. Només així podreu dir que heu estat part d'aquesta gran aventura col·lectiva.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local, Genès.
D'un estiu s'ha mercat, viure desconnectat, triomfe de les que hi ha a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els teus mullats, compartim...
7 minuts gairebé per arribar a les 10, compartint un gelat, compartint aquest estiu, compartint un estiu com els d'abans. Ara és el moment també de compartir cançons. I ara arriba aquest moment, com dèiem, d'escoltar cançons que ens transporten directament a un estiu concret. Júlia Llanes, bon dia.
Molt bon dia, Manel.
Cap a quin estiu anem avui?
Anem al 2014.
Per si ens escolteu avui per primer cop, pot ser que passi. Pot ser. És possible.
Tot és possible.
Que torneu de les vacances, bueno, que heu estat fora a les Maldives i ara dieu, mira, doncs vaig a escoltar la ràdio. Cada dia us posem, us proposem dues cançons d'un estiu.
Exacte.
I al final del programa, el nostre jurat, que en aquesta ocasió és el Marçal CC, ja fins que acabi la setmana, ens diu quina és la cançó guanyadora.
Seguint el seu
estiu,
criteri.
Seguint el seu criteri, val? Llavors, Júlia, quina proposta ens portes avui?
Jo et porto avui una cançó que jo diria que és molt festivalera.
Val?
Però no, potser no és tant de festa major, és més festival.
De festivals.
De fet, jo la vaig escoltar, si no recordo malament, va ser el 2021, sí, al Primavera Sound en directe.
Per tant, és una cançó que ha tingut trajectòria, home, més enllà del i 2014. I la té.
I aquesta sí que és la cançó de l'estiu. Per què, diràs?
Perquè
té el nom estiu,
home,
en el títol, però home, en anglès, Summer.
Summer, va, perquè això ja diu molt de les intencions d'aquesta cançó.
Sí, sí. Avui està jugant molt fort,
sí, 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 avui està jugant, avui està jugant totalment, totalment. I de qui estàs parlant? De quin artista estàs parlant?
Dank. Espera't, que sempre m'equivoco amb el nom del...
Calvin Harris.
El Calvin Harris. És que sempre m'equivoco amb el Martin Garrix.
Ah, important,
perquè,
important.
Perquè no sabeu, hi ha uns guions i se m'han traspapelat. De
la
manera,
la
problemes
passa,
del directe.
Això
del directe.
Passa, això passa.
I t'he dit que és de les úniques cançons on en Calvin Harris ha ficat la seva veu.
Val, vull dir,
perquè ell és DJ,
no?
Sí, DJ i productor.
Val.
I és de les úniques que ha ficat ell, doncs la veu.
I quin encert, no? Perquè la cançó està tot una bomba.
Perquè sona d'aquesta manera. Us he de dir que hi havia una època, quan jo estava a l'ESO, que tothom ficava històries a l'Instagram amb aquesta cançó
amb aquesta
de fons.
Cançó,
de la platja,
sí,
de, la
sí,
platja
sí,
de sopars, de tot.
Sí, la d'aquest estiu està sent la morotxa, la que sona a tots els stories d'Instagram.
De fet, ahir em vaig recordar de tu, perquè
sí?
ho vam estar comentant,
clar,
això.
Clar.
I ahir, a Vilassar de l'Era de Festa Major...
I van posar la morotxa.
Va ser posar aquesta cançó, tothom cridant, eh? Però cridant, ballant... Impressionant.
Veurem si és la cançó, veurem si és la cançó del 2025. Això ho veurem a finals d'aquesta setmana, veurem si la morotxa es cola entre les cançons de l'estiu. És veritat que la gent està compartint històries que no tenen res a veure amb la història de la morotxa, realment, no?
Però això sempre passa,
sempre
jo
passa,
crec.
Sempre
vull
passa.
Dir, hi ha gent que sap utilitzar les músiques de les històries,
sí,
i els posts, i gent que no.
Que té com un sentit.
Exacte, hi ha gent que no.
Que, per cert, deixa'm dir d'aquest sentit, que l'altre dia ho vas descobrir, perquè ho vaig explicar i vas dir, doncs no ho havia pillat fins ara, que les cançons que poso a l'editorial estan vinculades amb algun dels temes del programa. O sigui que és una cosa important dir-ho, perquè no les agafo a la balalà. Té tot un sentit, val? És a dir, que si a casa esteu pensant que agafo la primera campanya... No, no, té un sentit.
Analitzeu i ho veureu.
Això és una pel·li de Lars von Trier. Tot està lligadíssim.
Tot està lligadíssim. Tot. Però si ho estic explicant vol dir que molts dies no s'ha entès. Per això estic fent aquesta explicació avui, a
un
4 dies d'acabar el programa.
Bueno,
per tant, els dies que queden, penseu, perquè tot té un perquè.
Exacte,
bé,
sempre.
Dit això, notícies i tornem amb més Obert per Vacances. Fins ara mateix.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala.
Don't tell me it's not worth trying.
l'escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.